El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9:17, molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui en companyia del Jordi Casas,
bon dia. Dia.
I l'Alfredo Berua, molt bon dia també.
Hola, bon dia.
Doncs ahir, 9 de maig, dia d'Europa, aquí a Sant Cugat també, com és habitual, es feia la celebració. El que d'aquest, la diferència d'aquest any d'altres anys amb la celebració del Dia d'Europa s'ha focalitzat molt amb el tema dels refugiats, inclús amb el qüestionament de la Unió Europea en funció d'aquesta gestió. També tenim un altre mapa, un altre focus d'interès a la Gran Bretanya amb aquest Brexit, que sembla que està posant també, alterant una mica els discursos polítics allà, el primer ministre David Cameron, que aposta per continuar. Ahir inclús feia servir un to amenaçant de la problemàtica que podria suposar per als anglesos marxar de la Gran Bretanya, marxar de la Unió Europea, no del seu país. Europa, en el mapa, amb aquesta crisi, jo crec que de manera generalitzada, insisteixo, amb aquest referent de l'últim any que hem tingut amb la gestió dels refugiats, situa o posa una mica en entredit la gestió que ha fet Europa. Aprofitant la benentesa una mica que tenim, doncs, que ahir era la celebració, volia doncs, comentar amb vosaltres una mica si és així o no, què en penseu vosaltres, si Europa és la invenció no consolidada d'alguna cosa que havia de ser no estat, o realment queda molt camí per fer i, evidentment, doncs, els errors i els problemes van afegits doncs, a aquesta construcció multicultural en molts països per dins que és la Unió Europea avui dia.
Home, que queda molt per fer, és per descomptat, no? Jo sóc dels que penso que Europa, no sé si dir, bueno, Europa, diguem, el Comís Europeu, els estats, no? La classe de gent ha vulnerat o ha distorsionat o desnaturalitzat, diguis, com vulguis, el nucli central del que era la construcció europea, no? La construcció europea era la voluntat de superar un passat bèl·lic, un passat d'enfrontament, i de crear un espai que jo crec que avui per avui encara és, si no l'acabem d'espaiar més, únic en el món, no només de pau, sinó també de prosperitat en un sentit ampli de la paraula, no? Jo me'n recordo, bueno, jo sóc l'únic que me'n recordo aquí perquè sóc el més jovenet, jo me'n recordo que hi ha un pa de franquisme que Europa era un referent, era democràcia, era països civilitzats, no? Allò del nord civilitzat que hi ha a l'Espriu, i entre Europa era sinònim de democràcia que havien fotut el Franco fora, no? I ara no és aquest referent esperançador de millorar, no? Crec pels europeus, no? Primer, jo crec que Europa comença amb una crisi quan el debat de la Constitució Europea, que Holanda i després França se'l carreguen amb un referèndum. Allò ja...
Sí, Irlanda també. Uh-huh.
Irlanda també? No
sí,
recordava.
El tema de l'avortament...
Va, allò ja és un hàndicap de dir, hòstia, no estem per la labor, després ve la crisi, i hi ha una sèrie de polítiques que jo crec que els europeus no veuen Europa com un referent per millorar la seva situació estatal o que sí, o el seu país, no? I jo crec que això és evident, i després aquí tenim un gran problema, que no sabem com acabarà, que està desplaçant tot cap a posicions xenòfobes i tal, que és aquest auge de l'extrema dreta, que fa que el discurs de la dreta i tot se'n vagi més cap a la dreta, i després com a símptoma ja últim, que jo crec que ja és la negació dels valors essencials de la Unió Europea, que són la defensa dels drets humans, i el tema dels refugiats, no? Aquest acord amb Turquia, que ara Turquia diu que no sap si ho complirà, quan Turquia com a mínim és un país que s'ha de posar entre pinces a l'hora de valorar el seu respecte democràtic i els drets de les persones, no? I jo sempre dic que és una paradoxa, que m'imagino que darrere d'aquest compromís amb Turquia hi ha el compromís d'accelerar o de no posar inconvenients a la seva integració a la Unió Europea, i que això es faci a base de negar o menys tenir aquells valors essencials a la Unió Europea, que és el respecte als drets humans, no? Per tant, home, independentment de que el meu anàlisi sigui més o menys rigorós, jo crec que sí que podria estar una cosa, que en aquests moments Europa no il·lusiona. Jo crec que la Unió Europea en aquests moments no il·lusiona la gent. Crec, eh? Almenys a mi no m'il·lusiona. Bueno, quin rotllo us ho fotut, no?
No, molt interessant, Jordi. Sí, que la veritat ens il·lustres moltes vegades.
No, però tampoc no passis.
A veure, el que sí que es constata és que prima cada cop més la voluntat dels propis estats, l'egoisme d'un estat respecte a la política comuna del
està
que hauria de ser la Unió
Europea. Això està claríssim. Perdona, Alfredo, està claríssim.
I per tant, aquesta potser fractura que es comença a constatar del que deies abans que Europa no il·lusiona, pues és potser una mica bé per aquí, no? Veiem ara també la Gran Bretanya, que també pels seus propis interessos, ara hi ha aquest discurs antieuropeu. Jo sóc dels que penso de que si la Unió Europea vol ser alguna cosa sèria algun dia, no es pot cedir a determinats xantatges, que és el que s'està intentant fer des de la Gran Bretanya. Vull dir, pues si se'n van, pues bueno, pues se'n van. I els que som... I...
No, no, l'obre és que es volen quedar, però amb privilegis.
Aquí està el tema. Sí, perdona, aquí està el tema, sí, per sí, això, sí. Que és un xantatge que sí, a tota la Unió Europea, no? Vull dir, pues si se'n van, pues que se'n vagin. Vull dir, no passa res. Vull dir, potser sí que serà un cop... ja ens en referem. Vull dir, que s'ha de plantejar realment on som i on volem anar. Vull dir, perquè és veritat que el que jo deia a l'inici de la meva intervenció, vull dir, quan estan primant uns interessos per sobre del bé comú, doncs passa el que passa. I això ho veiem en moltes qüestions, i veiem a matèries i àmbits on s'hauria d'haver avançat, tant en política fiscal, en política laboral, les diferències de sous entre uns països i els altres, i aquestes grans diferències que hi ha. Això ho veiem agreujat en molts països que van entrant, que estan a anys llum econòmicament d'altres molt més avançats, i tot això provoca unes desigualtats. Per tant, o realment replanteja on som i on volem anar i s'estableixen uns mínims, uns criteris a fi de que tothom divergeix, o sigui, tothom vagi en aquella mateixa direcció, o la Unió Europea realment poc futur té. Vull dir, que és una reflexió que haurien de fer pues, els governadors dels països. Vull dir.
Jo estic absolutament d'acord que aquesta renacionalització, per dir una vegada, que s'està produint a Europa, està qüestionant la Unió Europea com algú que està per sobre dels estats. Si la Unió Europea té sentit, des del punt de vista fiscal, polític, institucional, tal, és perquè defineix un espai que està per sobre dels interessos de cada un dels estats. Això no s'ha superat. S'ha vist clarament amb la crisi, el paper d'Alemanya... Anglaterra és un cas claríssim. Anglaterra ha estat i no ha estat mai a l'Europea. Ell s'identifica més amb l'espai anglosaxó, és a dir, amb Estats Units, com si hi ha un fill seu o un pare, no sé què, ja, tal. Però mai ha estat, sempre ha dit, sí, però els interessos de la City, els interessos financers, això no es toquen. I allò del xec i no sé què, i que estaven exempts de no sé què. Bueno, ara l'acord que va arribar últim, vergonyant, no? De dir, escolti, jo hi seré, però els treballadors que vinguin de fora, que els tractarem com ens doni la gana, per dir-ho, ho estic simplificant, no? I a més amb la paradoxa que es crearà, que aquesta serà bona, Escòcia diu que se'n vol anar de la Gran Bretanya, diu no, que quedarà fora de la Unió Europea i no sé què, bueno, perden el referèndum, vale, d'acord, vinga. Ara es podria donar la paradoxa que els escocesos que volen ser a Europa se n'hagin d'anar perquè Gran Bretanya foti el camp, no? Que és un argument que s'han fet servir per dir, per això volem la independència, per quedar-nos a Europa. Posem el símil de Catalunya. Tu ara imagina que aquí a Espanya és un moviment, no?, que va agafant embranzida i ens volem anar a Europa. Home, ràpidament el que diria Puigdemont, la manera d'anar-nos a Europa sigui amb independència. Pues ara es troba en aquest sidral a Escòcia, no? Ai, no, Escòcia, a Gran Bretanya. Jo m'imagino que al final, pels pèls, poden sortir que es queden. Ara, a veure... I és el que dic, i això serveix per a Catalunya i per a qualsevol país. Encara que pels pèls tu quedis a tan baix, si està dividit el tema al 50% i al 50%, mal rotllo, perquè en temes d'aquesta magnitud tu has de tenir un consens molt ampli.
Les idees, la societat en dos...
Vull dir, encara que sigui políticament, no dic ara socialment i tal, però clar, mal rotllo, tu una cosa d'aquesta envergadura has de tenir un percentatge molt important darrere, no? Perquè, clar, dir, no, ens quedem però per un 0,1%. Bueno, no sé, però bueno, també també s'ho han buscat, també s'ho han buscat, perquè clar, vull dir que han dit aquellos lodos, estos barros, no? De totes maneres, jo estic amb l'Alfredo, on creiem, tornem una miqueta a la filosofia dels orígens, els pares de la Unió Europea, i ens ho creiem, i deixem al marge, o deixem en segon pla els interessos nacionals o estatals, o com vulguis dir, on no hi ha construcció, problema, no hi ha construcció possible d'Europa, és impossible.
El problema és el que també deies tu abans, els extremismes que estan sorgint a diferents països, tant d'un costat com de l'altre.
L'altre dia llegi, no fa gaire, no sé quin diari, sortia una fotografia de tots els... és difícil clarificar, si has de dir moviments populistes, xenòfobs, extrema dreta, no ho sé, la paraula exacta ho sé perquè suposo que és molt variat, però hi havia un punt coincident amb tots volien sortir a Europa. tots defensen sortir a Europa, des de Le Pen, els de Finlàndia i tal. Curiós, no? Però perdona, he dit allà.
No, no, que no mai en aquest sentit. Vull dir, els extremistes d'un costat o de l'altre, però al final els extrems per dalt les toquen sempre, no? Perquè aquest populisme que el que provoca realment és posar-ho en dubte tot. I quan ho posen en dubte tot i això a sobre va calant dintre de la societat, doncs clar, replantejar un projecte europeu que busca precisament tot el contrari del que defensen aquestes ideologies, pues és evident que encara ho complica tot una mica més, i per tant, vull dir, o aquí la gent es posa seriosa i posa, presenta projectes il·lusionants que realment la gent vegi també un retorn, o mal futur té la Unió Europea.
A part de que jo crec que la Unió Europea tenia un pedigrí, o tenia una definició que el feia únic al món, pràcticament no única, que era el tema de l'estat del benestar. Si l'estat del benestar al nivell que havia arribat a diferències d'un estat a l'altre, no? Finlàndia, Espanya, diferències per uns òbvies, però al nivell que havia arribat a l'estat del benestar a Europa, a la Unió dels 16, digue-li, o fins i tot el 27, o sigui, el feia una cosa única en el món, i això també ho estem degradant. Vull dir, no hi ha cap espai en el món que hi hagués arribat a un nivell de consens socials per fer una certa redistribució de la renda com a Europa, o la Unió Europea. I això és el gran bagatge de la Unió Europea. Si això també ens ho carreguem... Bueno...
Una de les coses de l'imaginari col·lectiu que sí s'ha fet bé, no sé si estareu d'acord o no, però és la construcció de la pertinença a Europa, suposo, a diferència de fa 30 anys cap a fins ara, això sí que s'ha assolit. Vull dir que almenys un mapa imaginat, en el col·lectiu,
a dia d'avui,
sí que,
per
sí que
a dia d'avui per molta gent és un valor afegit. Pues la Unió Europea, soc europeu, però clar, amb la Unió Europea, amb els principis de fundacionals i cap on s'ha volgut anar, però si tot això s'està replantejant, doncs pues això també es pot posar en qüestió amb anys. O sigui, ja ho estem veient, hi ha gent que dèiem que vol marxar, i clar...
Jo tinc un amic de les Canàries que diu que no és europeu, que és africà.
Bueno, no, però dir, jo crec que això a Europa, a veure, si la gent se sent europeu des d'un punt de vista identitari, cultural i tal, no sé, és discutible, perquè això és una cosa molt etèria, no? Sí que és veritat que per comunicació, perquè sobretot els joves van d'aquí, tens moltes... Jo, a l'edat que la gent ja ha estat a tots els països europeus, jo no havia passat a Andorra, per entendre'ns, no? Però dir que la gent té més motius objectivament per sentir europees. Ara, tu també et sents una cosa si t'aporta alguna cosa. Si t'aporta alguna cosa, et sents una cosa. Si no t'aporta res, escolta, jo... Abans, a veure, fa 3 segles la gent se sentia d'on vivia, perquè pràcticament no es vivia del lloc i de la seva comarca, no? I Catalunya era una cosa etèria, la monarquia ja no diguem, l'Europa ni idea, no? I després hi ha una altra cosa, si la identitat europea s'ha de definir, perquè és una manera de definir les entitats, a base d'enfrontar-se amb els altres, és a dir, Europa i la més fronteres i els altres fora i tal, que és una manera de definir-se, els països també s'han definit aquí, en funció de contraposar la seva identitat contra una altra, no? Si l'Europa ha de definir la seva identitat contraposant-la amb la resta, tampoc anem bé. Ja. Tampoc anem bé.
No, i també que, vull dir, una de les, principis fonamentals també de la Unió Europea, que objectius, és aquest gran mercat econòmic que hauria de plantar cara als Estats Units per un costat, també a la Xina per un altre, noves potències que se diuen que amb els anys poden ser, com la Índia. Vull dir, si realment tot es posa en qüestió, doncs clar que aquí s'haurà de replantejar tot plegat, i potser el que avui coneixem com la Unió Europea, doncs dintre d'uns anys serà una altra cosa, no? Però clar...
No, tu has fet un altre tema. La Unió Europea, a part de com a projecte cívic i tal, i com a projecte econòmic, la manera de competir, la manera d'estar al món sense tenir un espai i tal i qual respecte a Xina, respecte als Estats Units i tal, és això, no? Que funcionis no només econòmicament, també té una... Hi ha una raó utilitària d'existència a Europa, que és, clar, escolta, és que Europa, per més que creixi, no, és el meu de... Europa, per més que creixi, doncs serem 500 milions, quan entre la Xina i la Índia són, sí, sí, són 2.800 o el que siguin, però, escolta, també ens interessa que com a projecte institucional, polític, cultural, econòmic, funcioni, per un problema de supervivència.
Exacte. Ahir, com dèiem, a la celebració del Dia d'Europa a Sant Cuat, una de les coses que va sorgir, diguéssim, que es va reivindicar, va ser el tema dels refugiats, i el,
la però, però, que per, fet... es va fer un acte institucional ahir.
Sí, sí, no, sempre cada 9 de maig es fa aquí a Sant Cugat. I ahir la comunitat, diguéssim,
destacada, no?
La francesa.
Que és la primera,
segona.
No?
La segona, seguida primer... d'Itàlia.
Itàlia, França, Bolívia.
No, però de comunitats, diguem-ne, no, de societat espanyola, és la primera, la francesa?
Itàlia.
No. A Itàlia.
Ahir la comida...
Tants italians, tants italians.
900.
Pues, escolta, no hi ha tantes pizzeries,
Itàlia, França, Bolívia, no?
I Bolívia. En total, a Sant Cugat conviuen 116 nacionalitats estrangeres, fet que suposa 10.151 santcugatencs.
Un de cada nou.
Un de cada nou.
Bé, són... és el promig, és el promig bellesà, també. Ahir estava llegint unes estadístiques a mi del Vallès Occidental, i és el 9 i pico. El que varia és que aquí hi ha un pes molt important que hi ha als nostres municipis de la Unió Europea. És la diferència.
Exacte, sí, sí, sí.
És la diferència.
Jo penso...
sembla, si no m'equivoco, la meva memòria tampoc ha estat dolenta, em sembla que és un 41% de la Unió Europea, del total, em sembla,
Doncs... I si no recordo malament, perquè ara igual m'equivoco, però crec que Itàlia també és la nacionalitat a Barcelona ciutat.
Sí, senyor, tens raó. Sobretot el gòtic. El que és el barri gòtic, sí, sí.
Estrangera?
Sí, sí, sí. Sí.
La primera...
La italiana crec que és a Barcelona, sí, ciutat, sí, també. Sí. Allà
el que passa és que globalment no hi ha tant de la Unió Europea a Barcelona, perquè hi ha molta immigració de fora de la Unió Europea, sobretot els barris més populars, no? Però em sembla que el primer és la italiana, i sobretot el barri del gòtic. Bueno.
Jo pensava
estan distribuïts per tota la ciutat, eh?
Sí, però hi ha uns barris que, per exemple, a la comunitat filipina on hi ha més és el Raval, i una zona concreta del Raval, al carrer a Joaquín Costa i tal, i a vegades, bueno, es donen allò... Sí? Bueno,
jo pensava que aquí a Sant Cugat era la... comunitat més extensa era anglosaxona, no sé si d'Estats Units o Anglaterra. No. Bàsicament, si us... pel carrer Santa Maria, o sigui, dels idiomes que més se senten, de foranis quan vas caminant és l'anglès.
Bueno, però ara, però és que ara hi ha molt xaval jove que ve a estudiar a SADE,
sí,
que passegen molt pel centre.
Però no parlo d'aquest target, que a l'estació sí que quan arribes a l'estació pel matí sí que trobes allà el
micro. Bueno, també l'anglès és un idioma franc, que també és una manera d'entendre amb gent que no és del...
Sí.
Amb gent que pot ser un altre país o amb catalans que el parlen, no? Vull dir que, clar...
Doncs això és el que passa a Europa. Ahir coneixíem també, per part de l'Ajuntament, en aquest cas doncs, sobre les entitats, el tema dels espais. Recordarem que quan amb el tema de la Casa Jaume Andreu de la...
I la Felisa.
Exacte.
Bueno, però el Jaume Andreu era el propietari. Bueno, sí.
Sabia on hi havia la policia.
La Felisa devia ser la seva senyora,
sí,
suposo.
Sí, segurament. Precisament, abans de que aquest edifici s'hagi cedit a l'Ateneu, precisament s'havia parlat per moltes entitats d'aconseguir d'aquesta banca d'espais, doncs ubicar en aquest espai alguna entitat al marge doncs, del que després ha estat doncs, a l'Ateneu i el seu trasllat. Suposa també encara doncs, una reivindicació que intentaran donar des de l'Ajuntament espai i cabuda a la resta d'entitats. Des de la vostra òptica, no sé si ara, a part de les vostres relacions, en el teu cas, amb el Partit Popular i tu amb el grup d'estudis locals, no sé si veieu
jo tinc relacions amb molta gent, jo.
Amb molta gent, ja.
No, broma.
Però manca d'espais a Sant Cugat per les entitats, això és una reivindicació, jo almenys, des que vaig aterrar en aquesta ciutat, és un tema que...
Això no és...
Projectes que han anat sorgint...
Això no és fàcil de mesurar. Això no és fàcil de mesurar, perquè...
Però Déu-n'hi-do el teixit positiu, de Sant Cugat.
Sí, sí, sí. Això també n'hem fet un cert tòpic, però sí, és important. És important. Com es mesura la manca d'entitats? La manca d'espais. Vaig per... Per exemple, d'això no ens queixem, al contrari, ja que es diu el gel ens van passar d'un local petitíssim que devia ser com això a la Casa Cultura al Xalet Negre, que és més ampli, i en realitat no ens falta espai. Podria ser més gran, sí. Bé, no ens falta espai, compartim amb una altra entitat i tal. Jo crec, més a més, penso que falta clarificar i reordenar els espais, i sembla que amb aquest tema, com amb altres, com amb tots els temes d'equipaments, improvisem. Jo sempre dic que a Sant Cugat es dona la paradoxa, que tenim locals municipals o públics, és igual, al municipi buits, i després tenim una sèrie d'entitats que igual els hi falta locals. No? Tenim l'antic juntament infrautilitzat. Els baixos, que no sé si podien ser profitables a la plaça del rei, tancats. La, Villa Felicia és un pirà, però han tardat mesos també, i el que ha precipitat és que l'Ateneu des del juliol es queda sense local. Sí. Tenim Can Quitèria, que bueno... i volen fer-hi l'espai Guagarria.
Ahir se'n va parlar en el Consell de Barri. De no hi ha cap novetat.
Aleshores, jo crec que tenim... En canvi, la Casa de Cultura està, com es diu, overbooking.
Sí, sí. Uh-huh.
Perquè, a veure, anem a veure, aquest lliga amb un altre... Soc una mica desordenat, però aquest lliga amb un altre debat. La Casa de Cultura. S'ha parlat d'hotel d'entitats. Us sona, no, la paraula?
Sí, sí, sí.
Ara no és ni hotel d'entitats ni fonda d'activitats. És una cosa intermitja. És a dir, hi ha entitats, però també hi ha el servei de normalització lingüística, hi ha sala d'exposició i tal. No, però si ha de ser hotel d'entitats, hotel d'entitats, i traslladem una sèrie d'activitats a un altre lloc que tenim espai. O sigui, per això parlo de reordenament de l'espai. Per mi és un problema de reordenament de l'espai. I també, ara porto l'aigua al meu molí perquè tenia ganes de dir-ho, algú havia de dir... També és una cosa que estàvem donant voltes amb una persona que parlava i dic, ostres, a veure, estem parlant, participa i tal, que ens han atacat per terra, mar i aire, amb això que hem de participar, tal i qual, i no sé què, i després dius, escolti'm, de què serveix aquesta proposta de participació inorgànica a títol individual si no som capaços, amb les entitats, d'aclarir i solucionar el tema dels espais? M'explico. No és que siguin dues coses iguals, però lliguen. És a dir, apel·lar a la participació, que al final acaba sent una operació de màrqueting. Quan coses elementals, com és entendre't amb les entitats, resulta que sembla que no ens entenem, perquè sembla que havia sentit que la festa alternativa de la festa major volen dedicar-ho, per exemple, a aquest tema, no? Uh-huh. Per tant, vol dir que hi ha una certa sensació de mancança d'espais. No ens entenem a l'hora de reunir els espais quan en tenim de buits i estem apel·lant a la participació de tothom.
D'alguna manera, per mi és una contradicció. I en el centre, en el Consell de Barri, volia dir, del centre, d'alguna manera també el que demanen és primer identificar associacions i activitats per poder dirimir quines capacitats es necessiten.
Aquí està el quid de la qüestió.
I després, doncs, això, l'obertura d'espais, per exemple, l'antic ajuntament també va sortir com a proposta.
L'antic ajuntament, perdona, ja deixo, l'antic ajuntament, i mai millor dit, és el jutjat de guàrdia, i mai millor dit perquè està el jutjat allà. És una pena on està, amb el seu significat... arquitectònicament, potser no s'agrada d'altre món, però el seu significat històric, institucional i tal, que no li traiem més profit. Jo no he entès mai, tu. Activitat, no sé, es va parlar fa temps i ho va tornar a treure l'actual regidor de Cultura, però no s'ha parlat més, a l'Institut de Cultura. Volíem fer una institució que reunís tot el... Fota-la allà, fa anys que ho vaig proposar, jo... Ja no parlo de l'Arxiu Històric Municipal, perquè cada cop que diuen que tenim l'Arxiu Nacional, però ja tal... Però, ostres, no pot ser com un edifici com aquell, el tinguem infrautilitzat on està, que a més li donaria vida a la plaça, que no estaria malament, no? Perdona.
No, sí, ho has dit tot, pràcticament.
No.
Vull dir, aquí el quid de la qüestió és saber quina és la demanda real d'espai, que ho desconeixem, perquè tothom parla. Sí, les entitats demanen, bueno, quines entitats, perquè no sabem si són 10, són 15, són 3...
Però això s'hauria de poder fer, això.
Això ho hauríem de saber, i llavors també saber quins espais disposem. I el que deies tu, vull dir, està la Casa Cultura totalment col·lapsada, vull dir, perquè inclús per espais per reunir-te, vull dir, perquè...
Demana't un espai per fer un acte, un mes abans ja diràs que està ocupat.
Ja m'hi he trobat, vull dir, perquè nosaltres tenim la setmana que ve un acte aquí a Sant Cugat i al final anem al Xalet Negre, però vull dir, que ens va costar, perquè la Casa de Cultura, doncs, overbooking, i veus espais, doncs, com tu molt bé dius l'antic ajuntament, de que està, doncs, totalment infrautilitzat, vull dir, hi ha el criteri aquest, el programa aquest de... Què diu criteri? El programa aquest de la caixa de...
Sí.
De, per ajudar a trobar feina a la gent que més ho necessita i poca cosa,
el jutjat de pau, que l'únic dia cobren i tal i fan casaments és el divendres,
però,
que jo sàpiga.
Exactament, sí, crec que sí
que cobri,
no
que vagi casaments.
a casaments...
No, el sí, el resta dels dies hi ha una activitat que ocupa un 20% de l'espai.
Sí, per tant...
Bueno, i a darrere hi ha el síndic de greuges.
Per tant, però el resta de l'edifici, que prou gros és, pues es desconeix quina utilitat té, no? Per tant, hauríem de saber, el que deia, pues, quanta gent necessita espai, quantes entitats... que tenim, i potser a partir d'això pues, reordenar-ho i fer una proposta concreta i no estar com tot el dia fent, sembla, pedaços, no? Una entitat es queda local, pues, se li pot en seguida córrer. Si aquí és una directriu i sapiguem el que hi ha i el que pot haver, pues, possiblement tot seria molt més fàcil.
Home, la prova està que Villa Felisa o la casa Jaume Andreu, quan fa que s'ha anat a la policia? 3 anys?
Sí.
L'hem tingut 3 anys buida. Bueno, sembla que ha servit últimament per filmar una pel·lícula de por. Perquè, sí, el dia que van anar allà a fer-se la foto dient que ho cedien que jo me'ls vaig trobar, jo anava donant una volta, me'ls vaig trobar i dic, hòstia, el dia que es va fer la foto per dir que se cedia a l'Ateneu, no es podia entrar perquè estaven fent una pel·lícula de por. Bueno, és igual, no passa res. Per dintre està de por. Però vull dir que, a veure... Ja fa un any que es va parlar de, no, d'un conveni amb l'Ateneu i tal i qual. Ara, corre cuita, perquè no d'allò. Per què 3 anys buit allò? Per què 3 anys buit? No?
També va haver-hi la...
Sí, i quan després, diguem-ne, amb raó o sense raó, que s'hauria d'estudiar, com diu Alfredo, després hi ha entitats que diuen que falta espai. Però és això que dic, no? Sobre la marxa, no? Anem aquí sobre... No,
anem pedaços.
Anem sobre la marxa, eh? I llavors jo ja una vegada escriu un article i dic, per què plans d'actuació? No, home, no, si no es compleixen mai. El pla d'equipaments que es va fer, però no s'ha complert absolutament res. Després els equipaments s'han anat fent sobre les necessitats, sobre els acudits que ha tingut l'equip de govern. Mira, tu, el Museu de les Matemàtiques, que per cert havien d'anar a la Villa Felisa.
També.
No, ara no, que les matemàtiques està mal vist. Bueno, vale. Ara no sé què, anem improvisant. Si surt i si no surt, pues ja farem una altra cosa.
I si a l'Ateneu no hagués tingut necessitat de marxar d'on està, pues
encara estaria buit, allà. Encara estaria buit, sí.
És així.
Doncs anirem seguint una mica el tema, sobretot perquè és interessant. Ja deia el Jordi quan començava a parlar sobre el tema de si hi ha el tòpic o no del teixit associatiu o que tenim...
No, jo crec que tenim un bon teixit associatiu, però això ja, com el número d'arbres per metro quadrat, ja hem fet un element d'identitat. A veure, a mi m'explicava l'altre dia.
Tindrem ordenança d'arbres, que es presenta un dia d'aquests.
Hòstia, espero que no em tallin el ficus que tinc a casa. L'altre dia em parlaven d'un municipi que, per raons òbvies, crec que som conscients que té una composició sociocultural molt diferent a nosaltres, que és el Prat, i evident que hi havia una activitat cultural brutal, associativa. Vull dir que, a veure, segur que tenim una bona vida associativa, però vaja, tampoc ens pensem que... és que aquí, com que vam ser els primers en tot, fins i tot en el preu dels habitatges, aquí, escolta, no, bueno, bona vida associativa. També és veritat, ja sempre ho dic, que som 500 els que anem als actes, però clar, com que anem a tots, ens hem de fraccionar, llavors els actes hi ha poca gent. Perquè jo crec que hi ha una inflació d'actes a Sant Cugat. A partir del dijous, sobretot, ratato.
I ara que...
El fet de que hi ha un local amb un mes d'antelació dins que està ocupat, dius, hòstia, jo crec que fem massa coses, jo crec que em dóna impressió, eh? No? I després, clar, cada acte no passa de 20 persones, però clar, si en fem tants...
Doncs atents, insistia pel tema de tòpic o no, a nivell associatiu, però és una reivindicació que fa molt...
No, jo estic convençut, a veure, jo no sé si falten molts locals o pocs o molts, però és el que va, Alfredo. Jo estic segur que s'ha de fer una radiografia correcta, per treure-li la raó amb uns o els altres. És a dir, escolti, miri, no em falten de locals, però els tenim mal aprofitats, vale, o sí que em falten. Que ara no sóc capaç de contestar-ho, jo, la pregunta.
Jo tampoc.
Parlaves també de la Festa Major Alternativa, precisament en la mateixa línia. Una de les novetats de la Festa Major és que canvien el concurs d'arrossos de la plaça Barcelona a la Rambla del Celler.
Sí,
i això no sé com... Hòstia, ho estan tomant encara la gent.
Tindrà un altre gust allà l'arròs.
No ho sé, però no sé com ho estan tomant la gent, perquè és veritat que... Però
és perquè s'ha quedat petita, no?
Jo els últims 16 anys he anat amb la coral aquesta que canto, que bueno, som uns 4 de llances, però el Lua Rosa ens surt molt bé. He anat els últims anys i verdaderament la plaça s'ha quedat absolutament... Bueno, a veure...
120 l'any passat, eh?
L'espai es veien fins a Correus. Jo crec que la Rambla Celler, home, és prou ample, no és... La gent sempre canvia de lloc, però home, des del punt de vista funcional, jo crec que funcionarà millor, perquè la Rambla Celler és molt llarga, molt ample. Bueno, espero.
Sí, sí.
Després hi ha el tema del sol, que no sé com ho resoldrem.
Quina zona de Rambla del Celler?
Bueno, l'Antic és la que es fa més ampla, la que suposo...
L'Antic és la primera, no?
Sí.
Home, deu ser fins a l'hotel, no?
Més ample,
fins a l'hotel. Clar.
Passant per la passada...
El que passa és que la plaça de Barcelona té un avantatge, que és el tema arbres,
sí.
Que amb una mica de sort, si vas a demanar número a primera hora, et toca sota un arbre. La Rambla del Celler no sé com es farà.
No, perquè és que això jo, si era la part més cap aquí de l'Ajuntament, o més enllà, perquè hi ha més arbres, òbviament.
Sí, però hi ha prou paelles com omplir des del principi fins a l'hotel.
La previsió, l'any passat van ser 120, segurament arribarien a 150, vull dir que ja van rebutjar l'any passat
inscripcions
i aquest any em sembla perquè que
pujarà... M'imagino que la plaça de la Vila no deu entrar, deu ser només Rambla del Celler.
Exacte, no, el que deia és que va des de Francesc Moragues, entenc.
Uh-huh. No, però és que les paelles, si es posen miment separades, uh-huh, perquè hi hagi comoditat i tal, i a més ha d'haver llocs per les taules, pot ocupar des de Moragues fins a l'hotel tranquil·lament.
Sí, 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 perfectament. Doncs això era un apunt sobre la festa major. Tema eleccions. Ahir coneixíem...
Eleccions on? Al Col·legi d'Advocats? No.
Eleccions a les,
sí,
Corts Generals.
No dic que hi ha eleccions, sí, ho he sentit
ahir. Ahir es formalitzava ja el pacte, jo crec que ja s'evidenciava, a més també una mica de sanificació a xarxes per part de Pablo Iglesias i d'Alberto Garzón, en el sentit doncs, que d'aquesta concurrència conjunta a les properes eleccions, i és també un punt de partida, perquè suposo que això cada setmana anirà canviant, la diana on llançar els darts, perquè ahir evidentment s'aprofitava una mica perquè la resta de partits es posicionessin diguéssim en relació a aquesta concurrència conjunta entre Izquierda Unida, Esquerra Unida i Podem. És calculen, per exemple, ja deien que això s'hi podia suposar per almenys per Esquerra Unida, del vot d'Esquerra Unida pujant 7 escons a les properes eleccions. De moment hi ha bona sintonia amb això, però sí que ha evidenciat una mica la resta de partits en posició a això, el Partit Popular, PSOE, Ciutadans, una mica quin és el paper que podrien jugar en relació a aquesta unió. No sé si és portada de diari avui i demà això es desinflarà, però vull dir que ho veuen com una amenaça. Vull dir, els missatges que han sortit ja és vot útil, fer front comú contra la possibilitat que l'esquerra radical es faci, diuen ells, no ho dic jo, amb el govern. Què en penseu tot plegat? L'escenari del 26 de juny.
Primer l'anàlisi de l'actual, més enllà de les coincidències programàtiques i tal que fan que tinguin una certa lògica que Esquerra Unida i Podem o Podemos vagin junts. A Catalunya ja s'ha produït i altres, no és el primer lloc. A Catalunya ja va funcionar això. El País Basc em sembla que també, no?
Sí, però les altres no va funcionar des de Madrid.
Sí, home, però vull dir que en alguns llocs ja va funcionar i va donar bons resultats, perquè és una manera d'aglutinar vots. Jo crec que aquí està el tema. És a dir, el que no era lògic, i el responsable és no el sistema d'ons, sinó les dimensions de les circunscripcions, que fa que quan tu només tens 4 o 5 diputats en una província, doncs els dos grans s'ho emportin, que és el que ha passat fins ara. En el moment que tu crees una coalició que té possibilitat de portar-se els restes, perquè aquest és el tema, és a dir, l'augment de diputats vindrà perquè millores els resultats, i aquells 900.000 vots d'Izquierda Unida que només els hi va servir per treure 2 diputats, aquest és el tema, amb 900 i pico mil vots només van treure 2 diputats, vol dir que 800.000 vots els van perdre. Aquests vots repartits i aprofitats amb una coalició vol dir que te'n pots portar una sèrie de províncies o de circumscripcions, te'n pots portar els restes, i això és el que pot fer 7, 8 o 10 diputats, els que siguin. Aquests restes els hi treus als altres, això és evident, els partits majoritaris. Aquí està, en aquesta disputa està la qüestió, a part de la qüestió ideològica. Diu, és que aquesta coalició és una millor rendibilització dels resultats electorals, i aquí, per exemple, el PSOE, per exemple, que és el que es disputa, diguem-ne, l'hegemonia de l'esquerra, a veure si hi haurà sorpàs o no, doncs esclar, perdre una Segovia i una Huelva, no sé què tal i qual, però llavors suposo que jo soc dels que penso que en aquestes noves eleccions veurem descalificacions gruixudes, perquè si juguem molt i hi ha objectivament, després pot passar, hi ha la possibilitat que el PSOE quedi per darrere d'aquesta coalició, per aquest allò, i per tant veurem allò... Perdona, el Felipe González deia, el periòdico era aquelles notetes que treuen allà. Comparava, posant el mateix allò, el Le Pen amb Podemos. Felipe González, que té una certa ascendència sobre el PSOE. Bueno, això ja pot donar una idea dels discursos que ens haurem d'empassar.
En tot cas, ha sigut el triomf renovador del sector renovador de l'Izquierda Unida de l'Alberto Garzón respecte al tradicional.
Una renovació que ja fa anys que l'havien de fer.
Que representava Llamazares. En tot cas, hem de veure el futur d'Izquierda Unida si quedarà dissolt dintre de Podemos o conservarà la seva idiosincràsia com a partit. Dit això, és evident que s'obre un front d'esquerra, pròpiament dit, que fins ara no hi era tanta potència. Un partit socialista amb por del sorpasso que pugui produir-se en quant a si són capaços de superar-los amb vots i escons, i per tant obre la possibilitat també de que
hi hagi... L'ha escenificat la resta també.
Ara hi vaig. I aquí està com jugarà en aquest cas el Partit Popular, que segurament cridarà el vot útil front possible, no és comparable, no? Però front popular de les esquerres que pugui ser representat Podemos, pel PSOE i per tant diria jo també Ciutadans, perquè com ha sigut el monaguillo de Pedro Sánchez durant tota aquesta última...
I amb qui es disputa els vots al PP? No se'ls disputa a l'Izquierda Unida.
Vull dir, però en tot cas, jo sempre, ja vinc, m'heu escoltat alguna vegada aquí, hi haurà tres blocs, un que serà Podemos, Izquierda Unida, PSOE, Ciutadans, i nosaltres el PP, Partit Popular, el tercer bloc, que evidentment pues, creiem que serem els més votats en aquest cas i que serà l'única possibilitat de governar per mantenir les polítiques de creixement dels darrers anys i no...
Ara ja està fent política barata, ara ja.
No, dic realment el que penso.
No, però ja ho sé, no és incompatible una cosa amb l'altra.
Per això vull dir. Però bueno, en tot cas, que venen les setmanes, jo no crec que hi hagi tantes desqualificacions, jo crec que serà una campanya molt més neta que l'anterior.
Oh, tant de bo.
Espero que així
sigui. I que serveix per discutir propostes.
Ja vam veure Pedro Sánchez amagar-se amb el cap sota l'ala i disculpar-se per insultar el president Rajoy no fa gaires dies, i penso que tampoc...
S'ha disculpat uns quants,
I penso que la ciutadania no vol escoltar desqualificacions.
Home, i sobretot quan més fa 5 mesos de la campanya.
Aquí està, i per tant, jo crec que tothom ha de fer una mica de mirar-se...
Sí, a mi m'agrada... A mi m'agrada que aquesta campanya, realment, perquè no ho hem vist durant aquests 5 mesos, no? 4, no?
6 mesos.
És discutir continguts. Jo, per exemple... va haver un acord PSOE i Ciutadans, i després un plantejament d'un tràgal a Podemos de dir que si sumés i punt, però mai s'ha parlat de continguts. Mai hem vist realment... Bueno, jo he sospitat que continguts hi ha poc, sobretot amb els temes que a mi interessen i que jo crec que són els que s'haurien d'abordar i donar la solució. Però ja seria hora que es parlés de continguts i es veiés on estan les discrepàncies, no? Ara, de totes maneres... Jo, a vegades està afortunat i a vegades desafortunat el Pablo Iglesias, però recordo que va dir, no sé si em seu parlamentari o va ser una sortida d'aquelles off the record, va dir, li va dir el Sánchez, aproveche que la història li ha sonreït o, volem dir, aprofiti l'ocasió, no? Jo crec que l'ocasió que tenia, i així ja seguia amb això discrepem i tal, l'ocasió que tenia el Sánchez de formar amb dificultats, però requeria valentia política, una majoria d'esquerres, jo crec que l'ocasió l'ha pintat en calda. Jo crec que l'ha desaprofitat i si realment la seva voluntat era fer una política més d'esquerres i tal, es quedarà con un canto en los dientes a partir d'aquí dos mesos.
Ja...
Perquè el Sánchez, el populista, és el que té més pelut. Podemos començar, ara li poden anar malament, ja ens recuperarem, som nous, no sé què. Bueno, a veure, però el Sánchez, a veure, o millora els resultats. Okay. I per tant...
Aquí anava jo ara.
I per tant, diu, bueno, he mejorado, m'han donat la raó als ciutadans, tornem a Ciudadanos, ara refaixo el partit dels ciutadans, perquè ho considero un aval del que he fet durant aquests mesos. Que no pinta, no sembla que pinti per aquí. I si li va malament, el fotran fora.
I després hi ha una
altra... Per tant, quan dic allò que ha perdut la seva ocasió, probablement ha perdut la cosa de fer una majoria d'esquerres i que ell sí fos president. Jo tinc aquesta sensació.
I després hi ha una altra qüestió. Si hi ha el sorpasso de Podem que en el PSOE...
No, el fotran fora, el Sánchez el fotran fora.
No, a part d'això. Vull dir, hi ha la possibilitat de que... de donar a la presidència a Pablo Iglesias amb una possible coalició, hem de veure què passarà amb els barons del PSOE. A part de que el fotran fora, com tu dius, en el Sánchez, hem de veure si el Partit Socialista no recolzarà o no.
No, encara que hi hagués el sorpasso, jo soc dels que penso que si hagués muntat en fent una majoria d'esquerres no podria ser el president al Pablo Iglesias, perquè això no ho acceptaria ningú. Jo crec que ells entendrien de dir, bueno, escolti, no, jo no em refaixo al president.
Aquest és el debat que el PSOE tindrà. Perquè...
Jo crec que inclús Podemos hauria de reconèixer i dir, escolti, no, jo entenc que és massa demanar que jo sigui president i tal. Ara, jo crec que si hi ha el sorpasso, és que se'l carreguen. És que ja no hi haurà aquest debat. Jo crec que el Sánchez se'l carreguen, ja hi ha les espases preparades.
Sí, però... crec que ha estat el Vara, no? El de Extremadura.
Sánchez...
Fernández Vara.
A Fernández Vara,
que sí. Ja ahir o abans d'ahir ja deia que ja anunciava el desembarcament de Susana Díaz a Madrid. Ah, per tant,
la cosa... Perdona, ja sé que això a tu t'agrada, Susana Díaz no vol dinar cap a l'esquerra, eh? Ho tenim clar. És l'opció menys d'esquerres i la concepció més que es posa d'Espanya dintre del PSOE, i ho dic així de clar, almenys el que li he sentit fins ara. Per tant, però bueno, la noia, escolta, sí. Bueno, la noia no, és que tenen allà el 30% dels vots, el PSOE. Perdet, que aquí hi ha una altra qüestió, ara que ens hem fotut amb el PSOE. Clar, si tu vols vertebrar un canvi, ser l'eix o la vertebració d'un canvi a Espanya, què li passa al PSOE? El PSOE està convertint en un partit que té el reducte de vots en llocs molt concrets i sobretot vot rural. Bon rural, el PSOE està perdent el vot de les zones més dinàmiques d'Espanya i de les zones més urbanes. Bueno, no sé si amb aquesta evolució el teu vot pots pretendre ser l'eix vertebrador d'una alternativa al país, eh? No sé si m'explico.
En tot cas ho veurem ara amb la campanya, sí, que està a punt de començar.
No està a punt de començar.
Encara té aquestes setmanes.
Falta un mes, falta un mes. Home, encara podem fer aquí un mes de precampanya.
Oficialment, ja ho veurem, però ja et deia...
Avui és dia... Avui què és? Dia 11? No,
dia 10.
10, i comença el dia 10, precisament. Mira, d'aquí un mes comença la campanya.
D'aquí un mes començarà. Deia que ja veurem si és tranquil·la o no, si abaixaran el discurs, després que s'hagin demanat disculpes d'aquell primer debat d'investidura del Pedro Sánchez.
Jo espero que sí.
Es van dir de tot, però, per exemple, ahir també l'Albert Rivera ja demanava al cap de Mariano Rajoy, i insisteixo que encara no comença la campanya i ja d'alguna manera signava aquesta setmana...
El senyor Rivera, que es preocupi...
Bueno, però ja ha sigut el discurs de Ciutadans dels últims 4 anys, és a dir, nosaltres volem la gran coalició, però sense el Rajoy. No, és l'única manera que té de defensar-la. Bueno, i aquest és el seu discurs, ja sé, bueno, no, en aquest sentit no hi ha cap novetat.
Doncs ja veurem si és tranquil·la o no, tindrem temps de comprovar-ho. Nosaltres des de Cuba.cat, en el nostre reducte que és Sant Cuat, també doncs ens toca evidentment fer seguiment dels propers comicis, i aquí analitzarem els resultats segur. Gràcies al Jordi Casas i a l'Alfredo Bé.
Fins dimarts que ve.
A la tertúlia de dimarts.
Adéu-siau, bon dia.
Marxem, ens deixem ara amb el programa Sant Cuat a fons en companyia de la Carme Reverte i tot el seu equip. Si ens escolten a la remissió, podran sentir La Tarda, un programa fet amb 30 emissores de Catalunya, capitanejat per Laura Alcalde. Fins demà.
El gall del monestir.